Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts d'Herrera a COPE Lleida. Mira, comencem setmana. Avui és dilluns, 10 de novembre del 2025, són les 12 i 20 minuts, i avui se celebra el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament, que ens fa molta falta. És una jornada que ens recorda que la ciència no és només coneixement, és esperança, cooperació i futur compartit. De fet, la ciència ens ajuda a entendre el món, però sobretot ens dona les eines per transformar-lo. Gràcies als avenços científics podem afrontar els grans reptes del nostre temps, els econòmics, socials i mediambientals, i construir un futur sostenible per a tothom. Aquest any, sota el lema Confiança, Transformació i Futur, la ciència que necessitem per al 2050, la UNESCO ens convida a reflexionar sobre quin tipus de ciència volem i, sobretot, quina relació hem de tenir i teixir entre la ciència i la societat. En aquest decenni internacional de les ciències per al desenvolupament sostenible, que va del 2024 al 2033, la humanitat té una nova oportunitat: entendre que la ciència és un bé comú, un pont entre pobles, una llum que ens uneix en temps d'incertesa. Vaja, que celebrem el poder del coneixement, el valor de la curiositat i la força de la cooperació, perquè la ciència és, al capdavall, la millor eina que tenim per sembrar pau, progrés i vida. Però ens ho hem de creure, de veritat. Ens ho hem de creure i, a més, ens haurem d'esforçar perquè no serà fàcil, perquè no ens ho posaran fàcil, perquè n'hi ha qui tenen interessos en que això no passi i és remar contra molts. Però vaja, que al final la resta som molts, i ens ho hem de creure i ja hauria de passar. Que estem al 2025, segle 21. Vaja, no sé, el món està en una situació que no hi hauria d'estar de cap de les maneres, però és el que ens ha tocat. Són les 12:22 minuts, com et deia, és dilluns, i l'amic Jordi Curcó m'informa que la confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida explica el traspàs del seu president Josep Estruc Bascompte, als 82 anys d'edat. Les seves despulles seran traslladades avui a la seva ciutat nadiua, Cardona, on demà, dimarts, tindrà lloc el funeral i posterior enterrament. La confraria té previst celebrar més endavant una missa en memòria seva a l'altar de la Mare de Déu de Montserrat de la Catedral de Lleida. En fi, ja algun dia n'hem tingut, però aquest matí, ja ho sé que no és la boira aquella d'hivern de Lleida, però déu-n'hi-do, hi havia boira aquest matí. A més, és un dia fresquet, 10 graus, no arribem ni als 10 graus i mig hores d'ara. Crec que, ara m'ho dirà l'Armando, però crec que la boira, doncs, ja s'està trencant. La mínima ha sigut de 3 graus i mig, per tant, baixa, força baixa, dia fred, dia de tardor, dia fred d'aquells de Lleida, amb boira de bon matí, i això ens diu, doncs, que sí, que seguim arrencant fulles del calendari i que el temps passa, i que estem a la tardor, i que quan te'n voldràs donar compte estarem a l'hivern. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, ja ho sé que no és d'aquelles de tot el dia, però, bueno, aquest matí ens hem llevat amb una bona boira ja,
Sí, sí, una boira matinal, com comencen al novembre, tots els anys comencen al novembre, potser de vegades n'hi ha alguna a l'octubre, però de molt curta durada. La temperatura sí que ha baixat a 3,5, que és la més baixa des del 30... de març.
Ah.
La mitjana de mínimes del mes de març és 4. És a dir, que han estat al voltant de la mínima.
Bueno, jo, Armando, ahir vaig engegar la calefacció a casa. Em vaig resistir fins ahir, però ahir ja a casa ja em van dir, escolta, s'ha d'engegar la calefacció.
Sí, perquè les màximes estaven una mica curtes. Sí. Però és que també ens hem aclimatat a temperatures més altes. No cal remuntar-se molt enrere. El 2017 van tenir 14 dies de gelada al mes de novembre. I el 2007, 16 dies i fins a 7 i mig. És a dir, és d'aquest segle. El 2017 no és massa lluny. ens hem aclimatat a temperatures més altes i ai, em semblarà que poc, però estem per la banda alta. I aquests dies ens ve el petit breu, molt breu, estiuet de Sant Martí, que és demà. No coincideix exactament demà, però dimecres i dijous sí que hi hauria un augment de temperatures per una intrusió, una arribada a 1.500 metres d'alçada d'aire del nord d'Àfrica, que portaria pols en suspensió, i aquesta pols faria augmentar les temperatures precisament al Pirineu, sobretot, a 1.500 metres d'alçada. Bueno. I aquí a Lleida també, però l'aire fred més enclotat potser arribarem una mica més de 20 graus, superarien els 20 graus dimecres i dijous. Potser demà fregaríem i divendres també. És a dir, que tenim temps tranquil, potser alguna boira matinal, les temperatures mínimes també pujaran una mica, però aquestes sí que continuaran fredes. Són les temperatures de primera hora de la tarda, que serien al voltant de 20 graus els propers dies. Uh-huh. I esperar les possibles pluies de cara a divendres o dissabte. Bueno. Encara està per veure, que vendrien de l'Atlàntic. Com tenim una situació procedent de l'Atlàntic, no és gaire freda, encara que amb el cel ras pues, les temperatures es desplomen durant aquestes nits que ja són llargues. Ja són gairebé de 12-14
sí.
hores.
Es fa de nit molt d'hora ja,
Sí,
es nota molt. A les 6 és de nit o pràcticament, És molt fosc a les 6 ja. I encara hem d'arribar al dia més, o sigui, a la nit més llarga, que no serà fins al 20 no sé quan de desembre.
Sí, 21 o 22 de desembre.
Armando, el dia ara es fa curt no simètricament, és a dir, no es fa igual de curt pel matí que per la tarda, oi?
Sí, més o menys.
Ah, més o menys sí.
Sí, més o menys sí, va reculant un minut, dos cada dia, i fins a arribar a les 5:22 al mes de desembre, que serà l'hora més tardana, que és més aviat, més aviat que sí que hi ha el sol.
Però, o sigui, a les 5:22.
Això és matemàtic, tots els anys igual.
Sí, jo ho sé,
Dic, no és com el temps, que sí que pot variar segons la data. No?
Molt bé.
Però, de moment, no tenim ninguna fredorada a la vista. Encara que ara em sembli que fa fred, hem de recordar que fa només 2017 i el 2016 tenien 7 graus sota zero. És a dir, que estem 10 graus per sobre. El que passa que ens hem aclimatat tant a les temperatures altes que el dia que vinguin 7 sota zero, posarem el crit al cel.
No
però què és el que ha passat gairebé sempre?
Et trucaré de
fet,
per parlar
ara no tenim una tongada de dies molt freds, molt gelats, des de gener del 22. El gener del 22 van tenir 24 dies gelats. I hem de dir que el 22 és el any més càlid. Imagina el càlid que va tindre que ser la resta de mesos per superar aquest gener tan fred. I la darrera gelada, petita, que no va arribar ni a un sota zero al mes de novembre, és del 27 de novembre de l'any 22. És a dir, estem acostumats a que no geli ja al mes de novembre.
Bueno. Armando, parlem demà, a veure si ja ha canviat el panorama de la setmana.
No sembla que canvi,
bueno.
Almenys fins divendres.
Cuida't
fins una
abraçada. Bona tarda. Doncs apa, fem una pausa, però no et desconnectis,
Braseria Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Y els caragols a la llauna estilo lleidatà, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía, una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la rambla del corregidor Escofet número 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reservas 640-848-590.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
La millor calçotada té un nom. La Garbinada, restaurant hotel al cor de les Garrigues. Ara és el moment de reservar amb el teu grup d'amics, familiars o d'empresa i gaudir d'un dia inoblidable. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts a Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La teua calçotada a la Garbinada. Sabor i tradició.
Cope Lleida. I els consells legals que ens arriben a l'inici de cada setmana, ja saps que parlem de temes genèrics, però que, escolta, després jo et dono un contacte perquè puguis tractar algun tema de manera totalment personalitzada. Estic parlant de Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda, número 57. I, a més, tenen un número de telèfon que és fàcil de recordar i és una bona manera per tenir aquest primer contacte. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Està amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I amb el Josep Lluís, doncs, avui anem a parlar de temes. De vegades cauen molt lluny, de vegades no tant. Però jo crec que d'aquest n'hem sentit a parlar segur, amb els nostres cercles propers, segur. Una parella que amb tota la il·lusió del món, comencen a conviure, es compren un pis junts, i, escolta, les coses no funcionen. No entrarem per què no funcionen, però no funcionen. I acaben no vivint junts. Clar, aquest pis està comprat pels dos, o no, o un el va portar. I aquest pis segueix generant despeses. Qui les ha de pagar? Perquè al final, Josep Lluís, quan ens toquen la butxaca, tots acabem mirant a veure si ho he de fer jo o m'han d'ajudar.
La veritat és que quan hi ha una crisi familiar, els conflictes poden ser de molt diferent mena, no? La custòdia dels fills, la pensió dels aliments, les despeses ordinàries i extraordinàries, la seva quantia, el seu concepte, visites, vacances i l'ús de la vivenda familiar. Generalment estem parlant en una situació en què hi ha fills, en què, diguem-ne, perquè si no hi hagués fills, probablement l'opció seria aquella vivenda, doncs vendre-la o donar-li un altre destí. Tots aquests conflictes que generen sempre, diem que tindrien que pensar-se amb l'interès dels menors i evitar conflictes, però a vegades no és així. I una de les preguntes clàssiques és com s'atribueix aquest pis i qui té que fer front a les despeses, val? I la situació és molt diversa, perquè, com tu deies, hi ha situacions de copropietat del pis, el pis és propietat d'un sol, el pis pot ser de lloguer, inclús situacions de precari, és a dir, el pis no és ni d'un ni de l'altre, potser és dels pares d'un o de l'altre o d'un familiar que ens lo deixa durant un temps. I, a més, hi ha qüestions també bàsiques, molt transcendents, és hi ha hipoteca, no hi ha hipoteca, qui paga impostos, l'IBI, les escombraries, qui paga la comunitat i depenent si és despesa ordinària o extraordinària, qui paga els consums. Val? Aleshores, aquí la resposta podria ser, bueno, pues aquí probablement, tant de bo, les parts han arribat a un acord de dividir-se aquestes despeses, perfecte, o hi ha una sentència on això ho deixa ben clarament. També perfecte. En tot cas, hem de partir que l'article... Tenim una legislació catalana molt específica, molt clara, i hi ha un article, que és el 233/23, que parla de les obligacions per raó de l'habitatge. I parla d'això amb dos punts diferents. En cas de que hi hagi atribució de l'ús de l'habitatge en una de les parts, les obligacions que tinguem per raó de la seva adquisició, estem parlant bàsicament de la hipoteca, o millora, estem parlant d'obres, incloses també les assegurances, s'han de satisfer segons el que marqui aquell títol d'adquisició. És a dir, si el banc ens deixa la hipoteca a tu i a mi, tots dos plegats són responsables d'aquesta hipoteca.
Vale.
Si el pis és de nosaltres dos, l'IBI pues, va a nosaltres dos. Si el pis és d'un sol, aquell IBI l'arriba amb aquella persona, perquè l'Ajuntament així ho està, perquè l'Ajuntament no sap que estem, estem divorciats. Val? En canvi, les despeses ordinàries de conservació, de manteniment, reparació, les despeses de comunitat i el subministrament i els taxes de meritació anual, abans ho he dit incorrectament, l'IBI seria per aquella persona que tingui el dret d'ús. Ho he dit incorrectament i rectifico.
O sigui, qui n'estigui gaudint.
Això serà atribuït a qui té l'ús, tot i que és cert que la comunitat girarà el rebut al propietari i l'Ajuntament girarà el rebut també al propietari. I després ja ens espavilarem, diguem-ne, internament. Vale?
No podem dir-li a l'Ajuntament...
No.
Escolta, mira, ara se'n farà càrrec d'aquesta altra persona.
No, perquè d'alguna manera marejaríem l'institució. Val? Per tant, i demano disculpes per l'errada, és a dir, aquí la hipoteca seria d'aquell que s'hagi atribuït la hipoteca i les assegurances d'aquell que l'hagi contractat. Vale? Mentre que les despeses ordinàries de conservació i manteniment, incloses de comunitat, subministraments i tributs i taxes de meritació liquidació anual serien a càrrec d'aquell que tingui el benefici. Per tant, llum, aigua, telèfon i tal i qual, cònyuge, usuari. Tot i que, d'alguna manera, això hauria de quedar reflectit a la pensió que després s'estableix. La hipoteca, el banc, és un tercer que no entra dintre d'aquesta discussió i el deutor de la hipoteca o de tots són els que responen. Sabent que si jo tinc que pagar la hipoteca on viu la meva exdona i no la pago, això també podria ser constitutiu d'un delicte com ho és l'impagament de pensions. Uh-huh. Les despeses derivades de la propietat, comunitat i IBI corresponen formalment, les giraran al propietari, però, segons la llei, ho hauria de pagar aquell que hi viu. Diferent seria, per exemple, una derrama extraordinària de la comunitat. Allò sí que va a la propietat. Val? En tot cas, aquí penseu que els pactes tenen plena cabuda i que això d'alguna manera tindrà una influència sobre les pensions que tenen que pagar. Val? I d'alguna manera acabaria com moltes vegades acabo aquest tipus de qüestions quan parlen del divorci. El ministre que va aprovar la llei del divorci li van fer una entrevista a una televisió anys després de l'aprovació de la llei i va dir que el divorci era per rics. I li van preguntar, i això per què? Diu, molt fàcil, diu, tens els mateixos ingressos que tenies abans, però tens més despeses i necessites dos pisos, necessites dos llums, necessites dos gas. Vull dir que és una situació que el dia a dia pues, estableix la seva complexitat.
Bueno, com sempre ens dius també, si nosaltres arribem a acords puntuals, o sigui, tot això és perquè si la gent no arriba a cap acord, doncs que s'han de remetre en algun lloc, no? Per qui ho ha de pagar, si no ens posem d'acord? Doncs mira, hi ha la llei que diu això, però si ens posem d'acord, escolta, va, ho seguim pagant a mig o el que sigui, cap problema.
Cap problema, inclús, a veure, sempre hi hauria situacions molt singulars, a vegades hi ha un desequilibri econòmic entre un i un altre, una situació que és força particular.
Va. Bé, de totes maneres, com veieu, això, si esteu en un cas similar, requereix d'atenció personalitzada. I això vol dir que tu has de poder explicar el teu problema amb totes les teves característiques perquè et puguin donar una solució o us puguin donar una solució adaptada a totes les situacions del vostre problema. I on t'ho faran això? Acudo als consultors. Els hi pots fer un truc a 973-28-28-18, 973-28-28-18, a la que expliquis una mica quin problema tens, ja t'adreçaran directament a la persona especialista amb el teu tema. Tenen oficines a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda 57, i si no els trobes a q2consultors.com. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Molt bon dia, Ricard.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo, «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años». Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Sports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que posem sobre la taula els principals resultats dels principals equips lleidatans d'aquest cap de setmana, esportius, eh? Amb hoquei femení hem de parlar de victòria del Vila-sana a la seva visita a Manlleu i de derrota de l'Alpicat a la seva visita a Voltregà. Amb hoquei masculí parlem de victòria del Lleida Llista a casa davant del Cerdanyola, 4-1. Amb bàsquet, amb lliga femenina, el Cedis La Seu va caure a casa 61-89 davant del Baxi Ferrol. Amb bàsquet masculí, una nova victòria, i ens estan mal acostumant, del Força Lleida, 86-80 davant del Baskonia. El Jaiopos, que es col·loca amb 4 victòries i 2 derrotes amb a la posició número 6. És d'hora, sí, ho sé, és d'hora. Però ahir Gerard Encuentra, entrenador del Força Lleida, ens va donar permís als aficionats per il·lusionar-nos. Ells, diu, seguiran tocant de peus a terra, però els aficionats que s'il·lusionin. Doncs apa, ens il·lusionem, per què no? En futbol, bé, en futbol tenim empat de la M femení a la seva visita al Alba. No li serveix per sortir ni dels llocs de descens ni de la darrera posició. 6 punts per les jugadores de la M, però vaja, és sumar, i això és bo. A segona federació, nova derrota de l'Atlètic Lleida, la seva visita de l'Alcoyano, 2-1. L'Atlètic Lleida segueix amb llocs de descens, amb 8 punts, i ja està a 4 de sortir de la zona de descens. I ull, perquè això ja és històric. Primera victòria del Lleida Esportiu, 1-0, davant del Montañesa. Primera victòria de la temporada, a tercera federació, i primera al camp d'esports pràcticament, li ha faltat res, un mes, pràcticament des de fa un any. No li serveix per abandonar els llocs de descens ni el darrer lloc, queda amb 6 punts, QE, 2 per sobre tenim el Mollerussa, que va guanyar ahir amb 8 punts, 2-0 davant del Can Vidalet. Amb futbol sala, victòria del futsal Lleida, i amb vòlei, derrota del Balàfia Volley a la seva visita a Saragossa per 3-1. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Bé, coses bones, coses dolentes, d'altres ni fred ni calor i d'altres de bones. Coses bones d'ahir. Albert, gran victòria, no et diré aquella frase de prestigi, però gran victòria ahir al Barris Nord davant del Baskonia. És veritat que el Baskonia va fer una primera part molt dolenta, és veritat que els jugadors de Gerard Encuentra van fer una primera part molt bona, però són aquells partits, com bé dèiem, que l'any passat s'acabaven perdent i aquest any s'acaben guanyant, eh?
Sí, i a més amb una jornada que fixa't tu com ha vingut, no? 3 dels 4 últims, doncs, es peten a Unicaja, València i Barça, i el quart, que és el Sant Pau de Burgos, no guanya a Tenerife perquè, bueno, els de Xiulet, que són la gran xacra d'aquesta competició, decideixen que no pot guanyar allí, no? Aleshores, bueno, és una jornada que farcida de sorpreses, en la qual, doncs, el Jaiopos Lleida va saber aprofitar la tormenta perfecta. O sigui, per guanyar un equip d'Eurolliga s'han de donar molts condicionants. El primer, sense cap mena de dubte, és que tu estiguis molt bé. El segon, ells, és que ells estiguin fluixets. Sí. I el tercer és tenir un molt bon inici, perquè a l'equip rival, doncs, arriba un moment que fins i tot li pugui fer una mica de mandra, no? Que és una mica el que li va passar, doncs, a Unicaja Andorra i al Barça Girona. A Baskonia no li va passar això al Barris Nord.
No.
Però sí, és cert que l'equip de Gerard Encuentra, doncs, va fer una molt bona primera part. I al final, fixa't tu, va necessitar marxar de 29,
sí,
62-33, per acabar guanyant, doncs, de 6 i patint. Bueno, sí, es va donar la tormenta perfecta i la constatació del que ja hem comentat moltes vegades i tu apuntaves, no? Són partits que l'any passat segurament perdies i ara els guanyes, per exemple, perquè tens a James Bateman i perquè tens a Melvin Egip. Són dos tios que fan un partit catedralici, però que més enllà del bon rendiment de tot l'equip en general, quan arriba l'hora de la veritat, doncs Bateman fa 11 dels darrers 16 punts de l'equip i 6 dels darrers 8 punts de l'equip. No? Això l'any passat no ho tenia. I això, doncs, et permet guanyar molts partits. Ojo, Bateman i Egim, que juguen tot el darrer quart, o sigui, els 10 minuts.
Sí.
A més, aguanten el to i l'exigència física d'haver de jugar contra un Baskonia. Bueno, 4-2, tu, igualem el millor inici de la història, de la temporada 2002-2003. Allí vam anar fins a 5-2, doncs de moment igualem aquest 4-2.
No, espectacular. Proper partit el tenim a Manresa el proper diumenge, a les 12 del migdia també, però aquí l'important és que ahir, en roda de premsa, Gerard Encuentra ja no es va tancar com les altres vegades, és a dir, crec que li vas preguntar tu, li vas dir, escolta, podem començar a somiar amb les 8 primeres posicions, no?, amb Copa del Rei i perquè no més amunt. Sempre havia dit que no, escolta, peus a terra, però ahir ja et va dir, mira, saps què, els jugadors i jo seguirem amb els peus a terra, però l'afició, escolta, sí, que somiï, que comenci a somiar.
A veure, això és molt llarg i
sí, poden passar ho sé.
I imagina que demà Melvin i James Bateman dels mesos de baixa. Toquen fusta perquè no sigui així. Sí. Però sí que és veritat és que la realitat és que després de 6 jornades en les quals Conte ha jugat amb 3 Eurolligues,
sí.
O sigui, 3 equips d'Eurolliga, i a l'Olímpic de Badalona, que poca gent crec que rascarà res allí, doncs tu estàs 4-2. I a més, doncs en aquest procés de creixement del club vas assolint etapes. O sigui, al Palau vas tenir la teva primera victòria a la pista d'un Eurolliga. Ahir tens la teva primera victòria a casa davant d'un Eurolliga. Bueno, diguéssim que hi ha indicis, doncs, que permeten que siguem optimistes i que fan que ahir, Gerard, quan jo li pregunto si ens donava permís per ser, doncs, per somiar, diu el que ha de dir. No, nosaltres el vestidor dia a dia, però, home, a la gent, doncs, evidentment...
Que sí, home, sí. Bueno...
Que somiïn, no? Vull dir, a veure, una altra cosa, vull dir, Gerard, al final, és entrenador i tots els entrenadors, és difícil que surtin del relat i del discurs, no? Però, home, el que tampoc pot fer és negar una evidència.
Sí.
La evidència és que aquest any l'equip desprèn molt bones sensacions.
Sí.
No sabem fins on ens donarà i per a què ens donaran aquestes bones sensacions.
També et dic
però
una...
La realitat és aquesta.
També us dic una cosa, eh? Jo sé que a vosaltres no us agrada, jo sempre em miro la classificació, jo sóc home de números, eh? I tenim a dos equips amb una sola victòria, que són els dos darrers, que són els dos que baixen. Ho dic perquè davant de la debacle, de moment, en tenim 3 de marge. Ja ho sé que no s'ha de mirar cap baix,
però,
que hem de mirar cap dalt.
Sí, però un d'ells és un que ahir suma la primera contra l'únic equip que encara no havia perdut cap, que és el València.
Sí, curiós, eh?
Insisteixo, Unicaja per Andorra, el Barça per a Girona, el València per a Granada i el Burgos no el deixen guanyar a Tenerife, vull dir, compte.
No, sí, estem a una victòria del líder. Vull dir que...
No, esto calçal. Jo estava escoltant, doncs, no amb sana enveja, no, sinó amb aquest reconeixement, les paraules d'Albert Escuer i tu, perquè a hores d'ara, doncs, el Bàsquet de Lleida està tocant el salt. Això és el salt, guanyar a Baskonia. I me fregava els ulls quan la victòria fregava els 30 punts.
Sí.
És que, clar, superar això ja és gairebé impossible, perquè ja has d'anar amb una quota molt, molt, molt elevada, tant a nivell econòmic com també a nivell patrimonial i social. A hores d'ara, doncs, aquest dilluns de novembre, el Bàsquet de Lleida, per mi, està tocant el salt. No, i s'ha de gaudir, s'ha d'aprofitar i s'ha de valorar.
I el pavelló... Tota la vegada. Tot. Pràcticament ple, de moment no hi ha hagut...
Són fotos per la història.
No hi ha hagut un partit fluix, per tant, de moment bé. Ahir era diumenge, 12 del migdia, jo crec que hem jugat a totes les hores ja, diumenge a la tarda, diumenge al migdia, dissabte, per tant, de moment, el Barris Nord també aguanta. Evidentment, la pilota està entrenant a la cistella i això sempre ajuda.
Sí, però és important, evidentment s'ha de gaudir, s'ha de disfrutar, però és important no perdre de vista que el primer objectiu són 12-13 i assegurar-se la permanència.
Això s'ha de valorar.
Insisteixo, tu ahir guanyes a Baskonia, però guanyes, acabes patint un partit que guanyaves de 29.
Sí, és tremendo, sí. Com anar. L'últim quart va ser molt, molt, molt fort i sort de Bateman.
Clar, a lo que vaig és que no és fàcil i no cometem l'error que moltes vegades hem parlat en aquesta tertúlia que cometem, per exemple, amb l'hoquei, amb el llista, no? Que donem per entès que cada any ha de fer mínim Final Four europea i play-off. No. El que estem fent és la rehòstia, amb perdó, però pot passar que arribi un moment que ho deixem de fer. Els indicis fan pensar que això no passarà? Sí, però siguem realistes i gaudim del moment, però sobretot perquè en un moment o altre arribarà una ratxa de derrotes.
Sí.
Aleshores, clar, com més gran sigui el hype que hi ha ara, l'expectativa i l'ambició, després també, doncs, automàticament més gran serà la clatellada, no? I no hem de perdre el món de vista. El primer objectiu és la salvació. A partir de que quan hi tinguem 12 ja mirarem on estem i on podem arribar.
No, i a més aquí l'Albert ha apuntat una cosa, i és veritat que amb equips de bàsquet és molt més sensible aquest tema que amb un equip de futbol, i és el tema de les lesions, que toquen fusta, eh? Però amb un equip de bàsquet se lesiona un dels pilars, i clar, és que són 5 jugadors, te'n falla un, eh? De 5, amb un equip de futbol són 11, i és una altra història. En fi, dit això, finalment hi va haver futbol al Camp d'Esports, Sergi.
Sí, hi va haver futbol.
Sí, que hi va haver.
Sí, molt bé.
Dic, finalment hi va haver futbol. Ah. Bueno, la setmana passada vam tenir...
No, però ja vam dir que dilluns que n'hi hauria segur.
Sí, no, no, jo sé que n'hi hauria,
però... Les conseqüències del camp, sí, bueno, sí, tot... i victòria.
I una... va haver la primera victòria del Lleida Esportiu, del Lleida Club de Futbol, aquesta tercera federació, i la primera amb 322 dies a casa. Que fa mal, de dir-ho.
Sí, l'última va ser el mes de desembre, 3-0 davant de l'Andratx. El 25 el Lleida solo havia fet 2 victòries, el Zira i el Camp de la Padrona Futur fora de casa. I ahir la primera victòria. Fins i tot en diumenge a la tarda no es guanyava des del febrer del 2024. Per què va guanyar el Lleida? Doncs un gol de Saixa al minut 40, que culminava els millors 10 minuts global del Lleida a partir del 30 de la primera part, i culminava amb el gol de Saixa des de fora de l'àrea, i a la segona part amb el domini de Satoka al joc aeri. El Lleida va patir moltíssim, continua amb molts problemes classificatoris, però com a mínim el punt de Cerdanyola i els 3 punts ahir de Valmuntanyesa donen aire davant d'un calendari que ara es torni a complicar. Diumenge a les 5 de la tarda al camp del líder Badalona, i després pròxim partit a casa davant del Cornellà. Però hi ha un grupet de 7 o 8 equips amb 3 punts únicament, i aquí hi haurà...
No, hi ha 8. Aquí del Muntanyesa, que és l'11, fins sí. al Lleida, que és el 18, que és el darrer, van 3 punts.
Sí, un partit. Per tant, aquí amb aquesta classificació passaran amb moltes coses. I destaco que abans del partit...
El Mollerussa també va guanyar.
Important victòria.
I segueix amb descens. Vull dir que aquí s'haurà de lluitar punt a punt.
Sí, i important la victòria davant del Can Vidalet, perquè és un equip que també està aquí amb la zona de tots, no? Però sí que vull destacar de que abans del partit, on ningú sabia que hagués la victòria, per cert, un partit que ens deixa per mi una foto icònica, que és la foto d'Òscar Rubio amb la bandera, amb l'alegria, sobretot per les cares de la gent. I és una fotografia que retrata perfectament el que ha estat aquest any 2025, i que Lleida, doncs, ha guanyat un partit, i la foto d'Òscar Rubio en la bandera per mi és magnífica. Perquè abans del partit el que queda clar és que hi havia 1.800 persones a un camp d'esports que portava un any sense guanyar. Jo crec que el relat de soci de Pica Pedra és real i és bonic. Algú pot pensar que potser és l'esmorzar d'un condemnat a mort, que és possible, però per mi s'equivoca. Esperar una defunció per heredar pot ser oportunista. Si treballes per estimar pot haver-hi reciprocitat. Perquè crec, i això és una opinió meva, que sense els 1.800 d'ahir no hi ha futur al futbol a Lleida.
Mm-hmm. Home, jo crec que ahir el que fem és aturar la sagnia, però la ferida continua oberta.
Sí, sí.
Aleshores, vull dir, el mateix que dic del bàsquet, dic ara de Lleida en aquest cas, però en uns altres termes, no, el bàsquet per la de Lleida, però vaja, vull dir, la ferida continua oberta, i per guanyar necessites que Satoka torni a fer un partidàs, una parada a la primera part espectacular, i després a la segona, com apuntava molt el Sergi, en aquest moment en què el rival et comença a penjar pilotes, doncs va mostrar una seguretat espectacular per dalt, i pots fotre un gol amb un xut de la frontal de l'àrea que va a l'escaire i toca el pal i va dins. O sigui, fixa't tu tot el que ha necessitat el Lleida per poder guanyar un partit. Aleshores hem aturat la sagnia, i bé, però la ferida continua oberta, però sí que crec, com també apunta molt bé el Sergi, que socialment és un dia molt important. Juntar-ne 1.800 a un partit de tercera ref és brutal, però jo crec que l'afició de Lleida, si una cosa ha demostrat és una resiliència brutal,
total.
Ja està una mica al llindar de dir, uf, això no ho traiem. Aleshores, no guanyar ahir, no sé si el proper que s'han continuat sent 1.800. Aleshores, jo crec que és una victòria molt important esportiva i també social, no? Perquè també doncs, tota aquesta gent doncs, es mereix una alegria, que són molts dies sense guanyar. Lleida és l'equip en descens a tercera ref, 1.800 persones.
Estic d'acord amb l'Albert, eh? I ho hem dit moltes vegades. Quan la pilota entra, es van curant mals. O sigui, no s'arregla el món, però ajuda molt.
Home, clar,
per tant, era necessari, i jo conec molta gent que són abonats, que hi van al camp d'esports a veure el Lleida, el club de futbol, i que fora dels focos et deien, ostres, és que...
Però això
que...
em va estranyar l'entrada d'ahir abans del partit, que ahir vaig anar per ser al lateral, aquí m'he trobat molta gent coneguda de fer molts anys, no? A vegades també canvies la ubicació del camp, t'han fet canviar una miqueta el xip, no?, de la meva edat.
Si tu estàs davant, perquè davant de tribuna.
Sí, perquè el abans del partit ningú sabia que Lleida guanyaria.
No,
hi havia l'esperança de que era el dia, eh? Això sí que és real, però el partit va ser duríssim. Eh?
Bueno, hi ha molta resiliència, com bé deia l'Albert. Escolta, l'Atlètic Lleida, era un partit per guanyar, perquè l'Alcoyano és el que marcava el llindar de sortir a fora dels llocs de descens directe, i va tornar a perdre 2-1 amb greus deficiències defensives.
Quatre canvis a la mitja part de Gabri, que diu que no sap per què l'equip rep gols per la banda esquerra, i tot està molt més difícil. Ho viu a l'Atlètic Lleida, que després del penal de Barbastro, doncs va perdre 10-2 partits, que ha estat clau per mi pel desgavell defensiu que ja hi era, però incrementat per la baixa de Dauda, i a partir d'aquell penal doncs ha acumulat els dos punts que va perdre a Barbastro, on havia 10 punts, s'ha quedat amb 8 i 4 derrotes, les dues coperes, i sobretot preocupant les dues de Lliga. Fora de casa, compte, l'Atlètic Lleida s'ha avançat a Porreres, Barbastro i Alcoi i no ha estat capaç de guanyar. De 5 partits fora de casa, únicament suma 2 punts. Parle, els que estan vinculats també al club periodísticament, que es planteja de 6-7 fitxatges ara. Això vol dir que de l'equip titular únicament n'hi haurien 3, perquè si tu fitxes al gener és per ser titular, a banda de la despesa econòmica que això significa. El partit del dissabte, juga dissabte davant de l'Andratx al Camp d'Esports, és vital, perquè després el calendari es torna a complicar. Aquest cap de setmana hi haurà la jornada 11, primer terç, que quedar amb 8 punts te fa tenir un dèficit molt gran, perquè l'objectiu és fer 44 per salvar-te.
Jo és que podries ficar una gravació meva de resum de l'Atlètic Lleida de la setmana passada, o de fa 2 o de fa 3, perquè al final és el mateix. Passen les jornades i les cròniques són calcades. Sí. És que sempre estem parlant del mateix. I diu el Sergi, si us has fitxatges, és que l'equip els necessita, Sergi. És que l'equip el necessita. Jo ho defenso des de la jornada 1. Vull dir, no, a veure, per estar tan avall, no. Però té una plantilla justeta per lluitar per salvar-se. I ja està. I darrere necessita fitxar dos centrals de nivell, sí o sí, i reforçar especialment la banda esquerra.
O sigui que creieu que sí que es fitxarà, eh?
No, però parlem de 6 o 7 jugadors. Jo parlo del volum, que s'ha de fitxar, sí, però ja, set titulars.
Però és que és lo que, necessita. És el que necessite. No té 11 tios de segona ref ara mateix l'Atlètic Lleida, us fiqueu com us vulgueu ficar.
No, si els no millors de l'Atlètic Lleida que jo hi vull són els jugadors que venen de tercera. Són els que venen de tercera, els millors.
Per això, llavors, i després hi ha un altre condicionant. I és que el Camp d'Esports està passant factura en l'esportiu i en lo físic.
Sí.
O sigui, jugar i entrenar... No, jugar i entrenar en aquest camp fa que jugadors com Nil Sauret, que per mi sí és un jugador de segona ref i hauria de ser diferencial, no està per jugar 90 minuts perquè té els isquios que se li surten per la gola.
Bueno, té moltes baixes, també, l'Atlètic Lleida. Té moltes baixes.
I clar, aleshores potser haurem de mirar. Segurament hi ha una part de responsabilitat en preparació física, però un part de percentatge també mala sort, perquè hi ha coses que no es pot controlar, però també hi ha una part important en l'estadi i el terreny de joc que està utilitzant l'Atlètic Lleida, que pel perfil de jugadors que té en la seva majoria, és veritat que té 3 o 4 bèsties físiques, però sí, la resta majoritàriament són tios més de toc, de jugar i de tocar-la, doncs, bueno, n'hi ha que van justets, no? Aleshores, efectivament, ha d'anar al mercat d'hivern l'Atlètic Lleida i sí, fitxar 6 o 7 tios i després explicar-li a Gabri que se centri una mica i que deixi de fer 8 canvis cada partit.
El mercat d'hivern és el gener, eh?
Sí, 1 de gener. No, has d'estar viu aquell dia, exacte.
Clar, tu.
Sí, però ara podria fer un fitxatge immediat per la baixa de llarga durada de Carlos Mas.
Sí. Però... sí, però costa fitxar no el gener.
I que no necessàriament ha de ser un davanter, perquè jo crec que a dalt, més o menys, l'equip genera. Una altra cosa és que les fiqui, però més o menys l'equip genera.
Bueno, l'Atlètic Lleida, aviam, ha fet 14 gols amb 10 jornades.
Sí, la xifra golejadora és molt bona.
A dalt em sembla que, aviam, sempre es pot millorar, però no és a dalt on té el problema, perquè n'han encaixat 18.
No, és brutal, brutal, 18. A tots els partits li han marcat, a tots. No hi ha cap partit que hagi quedat la porteria a 0. Ahir el Lleida guanya perquè fa un gol, 1-0, 3 punts.
Oh.
És a dir...
Ojo. I ahir l'Atlètic Lleida perd 2-1 amb Sant Pau Torres.
Una altra vegada, clar.
Una altra vegada, compte, eh? Que allò que diem, no, al final has de mirar la temporada, els porters si t'han guanyat, t'han perdut punts. Bueno, ahir l'Atlètic Lleida marxa amb 0. Però si no és per Pau Torres, igual se'n va amb un 5-1.
No, les derrotes davant del Castelló i davant de l'Alcoi, que eren equips que estaven en la mateixa puntuació que tu, són demolidores. I et fa que el partit del dissabte davant de l'Andratx sigui una final. Perquè després el calendari es torna a complicar.
Ja.
Com ara, i els calendaris, clar, és, el rival també juga. No? És una final, el davant de l'Andratx.
És que els calendaris, Sergi, quan estàs en descens...
Sí, també és veritat, això també tens raó. Clar, perquè estan tots damunt teu. Estan tots damunt teu. Sí, perdó. Acabo de dir una obvietat. En canvi, el Leopold Lleida ja no té por al calendari.
Bueno, deixa...
És la cara i la creu.
Fiquem els peus a terra. Jo estic amb el dels peus a terra. Albert Square, que tinguis bona setmana. Una abraçada.
Gràcies, igualment.
Sergi Tor, una abraçada.
Bona tarda.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda i ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el company i amic, amb el José Miguel Cruz, que t'ha d'explicar encara moltes coses interessants. Des de Lleida tornarem demà dimarts a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dilluns.